Són les 8 del matí. Molt bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia de cel ennuvolat. El dia serà poc assolellat, però tot i això el termòmetre es mantindrà a la banda mitja.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Molt bon dia a tothom. Un dia que es desperta, que tindrem, vaja, una mica de temperatures similars a les d'ahir. Dia rúfol amb la possibilitat d'alguns xàfecs. En aquests moments a Pals tenim 14 graus. Déu-n'hi-do, no està malament les temperatures d'avui. Temperatures màximes que poden arribar arreu de la comarca als 19 graus. Déu-n'hi-do. Avui és un dia intens informativament. El jutjat ha tombat la llicència del famós xalet del Golfet de Palafrugell. La notícia saltava ahir per sorpresa quan l'avançava a Ràdio Palafrugell. El tribunal considera que la llicència hauria d'haver tingut un estudi d'impacte ambiental i paisatgístic i també anul·la dues llicències més que us detallarem més endavant. El cas, però, és una gran victòria per l'entitat Salvem el Golfet. No tanca l'episodi més polèmic de la lluita mediàtica dels ecologistes al Baix Empordà, perquè encara hi ha espai per posar recurs o fins i tot es podria presentar un estudi d'impacte paisatgístic correcte que permetés donar la llicència. Avui, per això, demanarem a l'advocat de Salvem, Eduard Ribot, que ens tradueixi la sentència i ens expliqui quins són els següents passos. Es tracta d'un episodi mediàtic que ha vist passar dos alcaldes de Palafrugell, el socialista Juli Fernández, que va ser qui va donar la llicència d'obres, que ara s'ha tombat, i que ha defensat sempre que tot estava ben donat. I després el republicà Josep Pi Ferrer, que va arribar a l'alcaldia prometent que aturaria les obres, però que un cop a l'Ajuntament va veure que no hi podia fer res perquè, en principi, la llicència estava en regla fins que ara l'ha suspès la justícia. Avui parlarem amb tots dos, però avui també serà un supermatí on no pararan de passar protagonistes, perquè acabarem el programa felicitant el xef Albert Sastrejané, perquè el seu restaurant bòtic de Corçà ha guanyat la seva estrella, la seva segona estrella Michelin, que s'ha entregat aquesta mateixa nit. Per tant, amb aquesta segona estrella del bòtic, el Baix Empordà ja suma 4 estrelles Michelin, juntament amb la que té el restaurant Casamar de Llafranc i el Terra de Sant Feliu de Guíxols. Programa avui complet, que no us acabareu, són les 8 i pràcticament 3 minuts. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà. De seguida ens hi posem. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera per avui. Albert, saludem en Marc Vilà. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Núvols d'ahir, els núvols d'ahir que segueixen avui o no?
El progressiu ennuvolament del cel d'ahir dilluns ja ens marcava el pas d'un nou sistema frontal que ens creuarà més pena que glòria. Aquesta vegada el front ens arribava de ponent i a mesura que la jornada d'avui vagi passant ens anirà deixant el cel entremig o molt ennuvolat. Les temperatures no baixaran gaire ni per mínimes ni per màximes. Al migdia el termòmetre podrà arribar als 17-19 graus amb poca fred. Quan el termòmetre baixi no serà més dels 6-8 graus. La setmana seguirà poc freda, amb dies que s'intercalaran entre assolellats i més ennuvolats segons la circulació frontal que toqui. Només el dijous pot ser el dia més diferent de tots, amb més inestabilitat i risc d'algun ruixat.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i 4 minuts. Avui, com que us dèiem que hi ha tanta matèria informativa, doncs posem-nos a treballar-hi, saludant l'Eugènia Güell. Eugènia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
La justícia ha tombat el projecte del xalet del Golfet. La llicència del polèmic projecte de Calella o Palafrugell ha estat anul·lada pel jutjat contenciós administratiu número 1 de Girona, que va emetre la resolució ahir mateix.
En concret, el jutjat dona la raó als ecologistes i sosté que la llicència d'obres concedida l'1 d'abril del 2014 és nul·la. Això implica, segons la sentència, retraure la tramitació administrativa fins al punt de l'expedient del març del 2014 i requerir l'estudi d'impacte i integració paisatgística sobre el qual la Direcció General d'Arquitectura i Paisatge n'haurà d'emetre un informe.
La sentència sosté que la falta d'estudi i informe implica l'absència d'una anàlisi de les alternatives on s'hauria pogut instal·lar aquest xalet.
Exacte, la sentència diu que el fet que els tècnics municipals manifestessin que es van analitzar altres ubicacions no fa sinó reforçar la necessitat de portar aquest estudi, que és un tràmit essencial, i per això sosté que procedeix a anul·lar la sentència fins que no s'incorpori.
La sentència també anul·la l'acord del 17 de març del 2016, un acord que va autoritzar un projecte de jardineria i de construir uns murs de tancament, i ordena enderrocar les parts de tres trams que excedeixen l'alçada autoritzada pel Servei de Costes i pel plantejament urbanístic del 2015.
Això s'ha de fer, segons el jutjat, sense aplicar criteris de flexibilització o haver-se d'incoar l'expedient sancionador que toqui. La sentència també anul·la els altres dos acords. Un, el del novembre del 2016, sobre el projecte de legalització i restauració d'elements no contemplats en la llicència d'obres de l'abril, i també el del 17 de març del 2016, on s'autoritza un projecte de jardineria i també que es construís un mur. Ara el jutjat n'ordena l'enderrocament d'alguns trams. Tot i això, la sentència no és ferma. Per tant, es pot recórrer per una o més de les parts. El regidor delegat de Via Pública i Urbanisme, Jaume Palahir, ha fet declaracions al respecte a la emissora municipal de Palafrugell.
Ens imaginem que això acabarà una altra vegada al jutjat per les interpretacions que es puguin donar, però bàsicament, de bones a primeres, el que tenim és una sentència, ho he dit abans, que anul·la la llicència d'obres d'aquesta casa. Vol dir que aquesta casa avui, en dia d'avui, si no hi ha recursos, si no hi ha res, és una construcció sense llicència.
I això és el que diu de cara a perspectives de futur.
Una vegada aquesta sentència, o una altra que vingui, o el que sigui, sigui ferma, llavors nosaltres direm o no direm el que sigui. Escolti, exigirem de tirar a terra un tros o de que els murs en aquí que diu que s'hagi de fer. O sigui, exigirem de que allò estigui contemplat d'una forma absolutament legal.
I els ecologistes, mentrestant, celebren la sentència. Margarita Riera, en nom de l'associació Salvem el Golfet, en declaracions a la ràdio municipal de Palafrugell, es mostrava molt satisfeta.
Oh, bueno, ara ens hem d'estudiar la llicència a fons, perquè, és clar, això ha estat molt recent, parlar-ho amb el nostre advocat, veure amb assemblea amb els socis quins passos hem de seguir, i això, sobretot, mirar la sentència a fons. Però, com així... A visió general, de dir, m'agafo la sentència, la llegeixo ràpidament, la veritat és que estem satisfets.
Així doncs, ja la sentíeu, estan satisfets, i ara, per part de Salvem el Golfet, seran els socis els que decidiran quines accions es portaran a terme a partir d'ara. L'advocat de Salvem el Golfet i de la plataforma SOS Costa Brava, Eduard de Ribot, creu que necessàriament la resolució acabarà amb un enderroc.
I de seguida l'escoltarem aquí al Supermatí. És un cas complex que ve de lluny, perquè ve la llicència del 2014, que ha tingut moltes arestes, que ara s'ha aprovat, ara hi ha hagut gent que hi estava en contra, ara hi ha hagut gent que hi estava a favor, les mateixes persones que estaven en contra després han dit que no hi podien fer res. Per tot plegat, amb l'Eugènia el que hem volgut fer és posar-hi una mica de context i explicar-vos ben bé la història del xalet del Golfet, des de la concessió de la llicència fins que l'han tombada.
Sí, el projecte es va concedir el 2014 i fins ara s'hi havien entregat dues llicències d'obres més. L'any 2016 l'associació Salvem el Golfet va decidir presentar un recurs contenciós contra l'Ajuntament de Palafrugell. Es tractava d'una denúncia urbanística per demanar la paralització de les obres i la impugnació de la llicència.
L'Ajuntament, però, en aquell moment, Ajuntament del 2016, governat per Juli Fernández, va desestimar aquesta impugnació de la llicència, i això va fer que l'entitat no pogués accedir a l'expedient.
Deien que no s'havia lesionat l'interès públic i que, per tant, no prendria cap mesura per anul·lar la llicència.
Això és el moment en què el consistori assegurava que no hi havia cap causa per aturar definitivament les obres, i l'Ajuntament va... O sigui, els ecologistes de Salvem el Golfet van dur a terme a altres accions, com va ser el cas de portar el cas al síndic, no?
Per això van decidir portar el cas davant dels tribunals. Aquell any el síndic de Greuges també va instar l'Ajuntament de Palafrugell a paralitzar les obres i Rafael Ribó va demanar a la Generalitat que n'impugnés la llicència.
Per tant, amb les obres en marxa, tot i que les entitats ecologistes havien demanat que s'aturessin, però les obres seguien en marxa, i el 2017 finalment es van acabar, després de 2 anys de polèmiques. Aleshores, el cas seguia als jutjats pels 2 contenciosos presentats per l'associació, però és que també n'havia presentat un la Generalitat.
Així doncs, la Direcció Territorial d'Urbanisme de Girona va presentar un recurs contenciós administratiu contra l'acord de la Junta de Govern local per les llicències d'obres. Per la seva banda, l'associació Salvem el Golfet va interposar al febrer un recurs administratiu contra la desestimació per silenci de la denúncia que es va presentar a l'Ajuntament de Palafrugell per les obres.
Estem al 2017. Situem-nos encara al 2017. Aquell any, al maig, el jutjat contenciós número 1 de Girona va admetre a tràmit el recurs interposat per la plataforma contra el Xalet de Luxe.
L'entitat reclamava la nul·litat de la llicència d'obres i que es deixés sense efecte el pla de millora urbana de la zona. El jutjat no havia rebut l'expedient que va demanar l'Ajuntament i el termini havia vençut i per això va fer arribar una segona reclamació i va advertir-los que els multaria si no ho enviaven.
Això és el maig del 2017, quan s'accepta a tràmit la denúncia de Salvem el Golfet i no ha estat fins ara, és a dir, més de 3 anys més tard, que la justícia no ha tombat la llicència.
La sentència anul·la els altres 2 acords, un d'ells del 17 de març del 2016 autoritzant un projecte de jardineria i que es construís un mur. Ara el jutjat n'ordena l'enderrocament d'alguns trams i, com dèiem, la sentència, tot i així, encara no és ferma.
Som al Supermatí, som Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà, a les 8 i 12 minuts. De seguida tornem i parlarem amb Eduard de Ribot, l'advocat de Salvem Costa Brava i de Salvem el Golfet, perquè ens expliqui què implica aquesta sentència que tomba la llicència urbanística del Xalet del Golfet. Sentència històrica del jutjat contenciós número 1 de Girona.
Festes.
Aquest any, la quina solidària de l'Oncolliga de la Bisbal es transforma en una rifa solidària. Sortegem 10 paneres amb regals amb un donatiu de 10 euros i 5 paneres extres amb un donatiu de 15 euros. Afanyeu-vos perquè teniu temps fins al 21 de desembre per participar-hi. Us hi podeu inscriure per internet a oncolligagirona.cat. El sorteig es farà el 23 de desembre. Recordeu, oncolligagirona.cat per participar a la rifa solidària de l'Oncolliga de la Bisbal. I col·labora Ràdio Capital de l'Empordà.
Avui a Palafrugell més de 800 persones configuren el nostre teixit empresarial i comercial. Donen feina a moltes famílies i fan rutllar cada dia aquest engranatge. Amb valentia, esforç, coratge i molt de compromís, segueixen caminant per oferir-te l'excel·lència del seu servei. Un somriure, les ganes de voler cuidar-te i molts valors. Els valors del comerç de proximitat. A Palafrugell, sense ells ni elles, no hi ha comerç. Sense tu, tampoc.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Segur que aquest any 2020
tu també penses així.
Tu també penses així.
Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti.
Per això tot l'equip de Ràdio Capital,
tot l'equip de Ràdio Capital,
et volem desitjar que passis molt bones festes.
Molt bones festes.
Molt bones festes.
I que l'any vinent,
sigui el de la recuperació de la vida.
De la recuperació de la vida.
El de la recuperació de la vida.
Molta ràdio i
bones festes.
8 i, vaja, un quart de 9 ara mateix som al Supermatí de Ràdio Capital.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
En aquests moments en marxa un supermatí especial sobre l'anul·lació de la llicència d'obres al xalet del Golfet de Calella de Palafrugell. Us hem explicat què diu aquesta sentència, us hem explicat també el context i d'on ve tot aquest afer mediàtic, molt mediàtic, i avui volem parlar i volem que ens tradueixi aquesta sentència l'advocat de Salvem el Golfet, que és Eduard Ribot. Aquí ja tenim el telèfon. Eduard Ribot, bon dia.
Bon dia.
Satisfets?
Bé, en part sí, perquè en definitiva la sentència dona la raó a Salvem el Golfet respecte d'allò que sempre havia dit, que era una obra amb gran impacte paisatgístic, que allò essencial per analitzar aquesta obra i per autoritzar-la era avaluar aquest impacte i integració paisatgística. Sempre havien dit que això no s'havia fet, i la sentència ho confirma. Sempre havíem dit que era requisit indispensable que l'òrgan de paisatge de la Generalitat de Catalunya estudiés, avalués i en el seu cas autoritzés aquesta obra, i que aquest tràmit s'havia incomplert. Això s'ha confirmat que és així i, per tant, s'han anul·lat les tres llicències atorgades il·legalment per l'Ajuntament de Palafrugell.
Ens queda clara...
Confirma, per tant, que l'obra... Perdó?
No, ens queda clar, d'aquestes tres llicències, ens queda clar la que parla sobre el xalet en si, però no acabem de... Jo crec que els oients no s'acaben de fer la idea quines són les altres dues que també s'anul·len.
Sí, la segona que s'anul·la són les llicències de tots els murs perimetrals. L'obra va començar amb execució d'uns grans murs, alguns que arriben fins a 4 metres d'alçada, que el que feien, la seva funció era poder apujar-hi i solapar-hi terres per donar una... per alterar, diguem, la topografia del terreny inicial, que tenia grans pendents, i per permetre una edificació al final molt superior a aquella que es podia fer. Llavors, els murs perimetrals, que foren autoritzats finalment amb una llicència d'obres otorgada per legalitzar aquelles construccions per la via de fet, també s'ha anul·lat. I la tercera llicència que s'ha anul·lat és el promotor va executar fins i tot obres no ajustades al projecte inicialment autoritzat per l'Ajuntament de Palafrugell. I tot aquell reguitzell d'obres que no estaven contemplades en la llicència inicial també finalment foren legalitzades per l'Ajuntament. Per tant, s'ha anul·lat la totalitat de l'obra.
Per tant, aquesta sentència arriba tan lluny com vostès s'esperaven?
Bé, nosaltres demanàvem també ja que s'ordenés l'enderroc de tot allò construït. I això encara no s'ha fet. S'ha ordenat l'enderroc, sí, dels murs perimetrals, dels tres trams en tota la part que excedeix de l'alçada màxima i en la part que no tenen autorització de costes, però pel que fa a la llicència, a tota l'edificació principal, s'ordena que intervingui l'òrgan de paisatge de la Generalitat i un estudi d'impacte i integració paisatgística previ. Llavors, encara no s'ordena l'enderroc, tot i que aquest serà el colofó quan intervingui l'òrgan de paisatge.
Arribarà, per tant, l'enderroc?
Bé, nosaltres estem convençuts que sí. Sempre ho hem sostingut així i és clar que la sentència parla de que els terrenys són singulars, que es situen a dalt d'un penya-segat, envoltats de zona protegida, de peny, i que no s'hauria d'ocupar, en aplicació del pla territorial parcial de les comarques gironines i de les directrius de paisatge, les zones amb majors pendents del terreny. I això és evident que és el que es va fer. Es va ocupar la zona amb major pendent del terreny, es va ocupar la zona més propera al penya-segat i, per tant, es van incomplir les directrius de paisatge que ordenaven al revés, de fer una anàlisi d'alternatives i de buscar l'ubicació de l'obra de menor impacte.
Ara vostè em deia...
La realitat és que l'obra està instal·lat en la zona de major impacte, de majors pendents i més propera al penya-segat. Per tant, ens sembla que no es podrà mai legalitzar.
Ara vostè em deia... La Generalitat, el Servei de Paisatgisme de la Generalitat haurà de mirar-s'ho i haurà de fer un informe que pot ser favorable o pot ser desfavorable. Però això seria ja aplicar la sentència. Abans hi ha espai per recórrer-la? Casa Calella, l'empresa que gestiona la casa i les obres, o l'Ajuntament, si fos el cas, després li preguntarem a l'alcalde, encara tenen espai per recórrer i dir no, que hi hagi un tribunal superior que digui no, això és tot correcte?
Sí, efectivament. La sentència és recurrible amb un recurs que es diu d'apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I sí, efectivament, no és una sentència ferma, es pot impugnar.
I després del si fos el cas, però després del Tribunal Superior caldria anar al Tribunal Suprem.
Bé, el recurs de cassació és excepcional, és extraordinari, és únicament per impugnacions derivades d'infracció de dret estatal, dret europeu o jurisprudència del Tribunal Suprem. O sigui que és possible, però seria molt difícil.
Clar, en tot cas, si ara alguna de les dues parts afectades ho recorrés al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, això ens allargaria 3 anys més, per exemple.
2 anys, segur.
2 anys. Perquè no l'he preguntat, però vostès es plantegen recórrer-ho perquè sigui efectiva i perquè un tribunal digui que això ha d'anar a terra, o prefereixen esperar per la via administrativa i per la via de la Generalitat?
Bé, nosaltres el que farem és convocar una assemblea de Salvem el Golfet, valorar la sentència amb els tècnics i després ja adoptarem una decisió.
Però tindria més sentit esperar per la via administrativa o buscar-ho per la via judicial?
No.
Ja.
Està tot obert. Aquesta sentència es va notificar el divendres a la tarda. És molt complexa. És un procediment judicial en què han intervingut 7 diferents pèrits, cadascú amb la seva... amb matisos, amb opinions diferenciades. Per tant, és un tema complex i s'ha de valorar què es fa.
Per cert, qui va anar al judici?
No.
Ja, digui.
No descartem posar el recurs d'apel·lació per intentar una sentència d'enderroc directa, però això ho haurà de resoldre l'assemblea.
Clar, qui va anar per part de Casa Calella al judici? Perquè hi ha molt de misteri al voltant de tot això. Hi ha molt de misteri perquè no se sap ben bé qui és el rus propietari i s'ha creat aquesta societat, Casa Calella, que no és impossible de localitzar, almenys per part dels mitjans de comunicació.
Bé, no ho sé, Casa Calella SL és l'empresa que va constituir aquesta persona estrangera, o sigui que és ahir mateix.
Les normes urbanístiques han canviat respecte al 2014? És a dir, li pregunto en el sentit que ara ens hem situat en el punt que hi havia just abans de donar la llicència d'obres, per tant, al 2014. Per tant, en aquest moment la realitat urbanística és diferent, sobretot, per exemple, perquè ha canviat la normativa del Pla Director Urbanístic de la Costa Brava. Hi ha altres normatives que potser fan que, si ara s'hagués de donar la sentència, la llicència, que és el que s'ha de fer, perquè és el que obliga el tribunal, fos impossible donar una llicència com aquesta, ja només per les normes urbanístiques actuals.
Bé, aquesta és una pregunta molt complexa. És en execució de sentència quan s'haurà de resoldre. Efectivament, nosaltres interpretem que la normativa que s'haurà d'aplicar serà la vigent en el moment en què s'hagi de resoldre el cas. I, per tant, nosaltres exigirem que es compleixi el pla director i estem convençuts que no és legalitzable l'obra. Però és que no ho és tampoc amb la mateixa sentència. Realment, si l'estudies a fons, la sentència, quan indica que no es podia donar l'ocupació excepcional del 3% addicional, està posant en dubte el 30% de l'obra executada.
Què vol dir això?
Perquè ens entenguem.
Sí,
el pla de millora urbana permetia una ocupació en aquests terrenys del 8%. L'Ajuntament de Palafrugell en va autoritzar una ocupació de l'11% dels terrenys.
Què vol dir que permetia una ocupació del 8%?
Doncs que la normativa del pla deia que es podia ocupar com a màxim d'aquella parcel·la que té un ordre de 5.000 metres quadrats el 8% de la mateixa. El 8% de la mateixa, doncs, imaginem que són 250 metres quadrats. Doncs l'autoritzat finalment va ser l'11%, un 3% addicional d'ocupació, per tant un 30% més de planta d'aquell edifici. Aquest 3% que ara es discuteix, doncs és una tercera part de l'ocupació en planta d'aquest edifici, una tercera part que està absolutament fora de lloc, perquè la mateixa sentència ha dit que això era un plus d'ocupació addicional que únicament es podia autoritzar si l'obra permetia una millor integració d'impacte paisatgístic. Mm-hmm. És evident que aquesta millor integració no s'ha possibilitat i que en cap cas era possible perquè les pendents eren les superiors en el punt on s'emplaça l'edifici. Per tant, la integració era impossible.
Mm-hmm. La sentència, per
tant,
cert,
aquest 30% falla.
La sentència, per cert, condemna d'alguna manera l'Ajuntament o l'alcalde d'aleshores, en Juli Fernández? Creu que se n'haurien de buscar responsabilitats penals?
No diu res sobre això, la sentència del Mas. La sentència sí que fa en relació a les dues llicències dels murs i de legalització final de tota l'obra, fa diversos comentaris, diguem-ne, crida l'atenció que no citi ni una sola normativa urbanística que s'aplica per legalitzar totes aquestes obres, no? Els murs i les obres fetes de més. Està fent una crida i s'ha estat poc rigorós a l'hora d'aplicar la normativa. A qui condemna, òbviament, és a l'Ajuntament en anul·lar tres actes administratius dictats en una mateixa obra. Tots tres estan mal adoptats. Per tant, la responsabilitat és de l'Ajuntament.
Mm-hmm. Doncs, Eduard Ribot, advocat de Salvem el Golfet, gràcies per passar avui pel Supermatí per traduir-nos aquesta sentència que és bastant històrica. Que nosaltres portem amb aquest projecte informatiu 5 anys i era una constant durant tot aquest temps, i avui per fi doncs podem explicar que la llicència ha quedat tombada. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
De seguida tornem i parlarem amb l'actual alcalde, que és en Josep Pi Ferrer. La ràdio de l'Empordà.
Ràdio Capital. Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Compra, juga i guanya aquest Nadal a Palafrugell. Del 19 de desembre al 5 de gener, vine a fer les teves compres al comerç local de Palafrugell i aconsegueix tickets per jugar a la ruleta d'Oxigen. Fins a 3.000 euros en descomptes per gastar als establiments adherits i més de 1.500 regals. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica. Però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972-630028. El teu gasoil de confiança.
Cada dijous a les 11 de la nit, en Marc Clapés i en Jerry Kerriberri s'apoderen de la ràdio per oferir un show amb participació de l'audiència. I on el guió del programa el fas tu. Tothom ho comenta. En Marc Clapés i Jerry Kerriberri.
Ràdio Capital.
M'agrada aquest programa.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
Aquest Nadal, viu-lo a Pals. El 24 de desembre, a 8:15 del vespre, hi ha la missa anticipada de Nadal, amb acompanyament d'orgue. És a l'església de Pals i l'aforament és limitat.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Compra, juga i guanya amb la ruleta d'Oxigen. Participa a la gimcana i entra al sorteig d'una tauleta de 10 polzades. Ah, i tots els participants de la ruleta entraran en el sorteig d'una televisió de 55 polzades. A Palafrugell ho trobaràs tot. Oxigen, Associació de Comerç i Negoci de Palafrugell.
El balcó de Calella t'ho posa fàcil i s'adapta a la nova situació amb el servei de takeaway i domicili. Aquestes festes gaudeix de les nostres especialitats a casa. Plats acabats i semiacabats, canelons, escudella de carn d'olla amb galets, pollastre de pagès rostit nadalenc, peix al forn i molt més. Consulta el nostre web www.albalcodecalella.com. Aquest Nadal, el balcó de Calella a casa. Fes el teu encàrrec al 689-62-53-71. 689-62-53-71. El balcó de Calella. Aquest Nadal, cuinem per tu.
A Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts, d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Seguim al Supermatí, passa un minut de 2:15 del matí i parlem de la... Seguim en aquest especial sobre l'anul·lació de la llicència urbanística al xalet del Golfet de Palafrugell. Amb qui parlem a aquesta hora del matí és amb l'actual alcalde de Palafrugell, l'alcalde Josep Piferrer. Senyor Piferrer, bon dia.
Hola, bon dia.
Què va pensar quan va veure la sentència que anul·lava aquesta llicència d'obres i que tombava dues o tres llicències que havia donat l'Ajuntament, l'Ajuntament anterior?
Home, bé, d'entrada no és una notícia que a un ajuntament li agradi que es llegeixi que una sentència en contra de l'Ajuntament. Malgrat això, sabem de la polèmica del Golfet, sabem de la polèmica que hi ha hagut durant els anys, sabeu, tothom sap el nostre posicionament, que havia sigut com estava amb l'oposició, i llavors l'única cosa que nosaltres que fem en aquesta, diríem, en aquesta primera lectura és d'una banda fer les recomanacions que diu el fallo, que és amb la supressió de la llicència perquè manca l'informe de l'impacte paisatgístic, doncs es demanarà aquest impacte paisatgístic. I la resta de la sentència ara està en el servei jurídic d'estudiants a veure quin acabarem. Aquesta, diríem, el que seria una lectura interna. Ara, políticament, no deixa de ser una de les coses que nosaltres havíem dit sempre, que era una sentència que l'anterior alcalde havia tramitat tant sí com sí, com va voler, i que nosaltres li havíem dit, doncs, per tot això, una de les coses que havíem estat comentant com a l'oposició era que comentava aquest impacte, aquest informe, i ell doncs, va tramitar aquesta llicència sense aquest informe que era perceptible tenir-lo. Llavors, doncs, evidentment, jo crec que hi ha d'haver-hi unes explicacions de per què es va tramitar políticament per part del senyor Juli Fernández aquesta llicència i que ens ha portat ara en aquest mal de cap d'aquest pany.
Vostè demanarà aquestes explicacions i té alguna idea de per què es van donar aquestes llicències?
No, vull dir, nosaltres no, això és, nosaltres com van demanar explicacions, com érem a l'oposició i com van donar explicacions, no van obtenir-ne cap. L'única cosa que va dir que quan tenien quatre arbres en allà que l'impacte visual no es va obrir. Ara veurem doncs, que hi havia altres coses, hem vist que hi havia altres coses que no estaven correctament fetes i que llavors doncs, esperem doncs, un moment o altre doncs, el que era alcalde i màxim responsable d'aquest pall doncs, doni les explicacions pertinents que expliquin a l'opinió pública perquè ell personalment també amb el seu regidor d'urbanisme, el senyor Rangel, van voler tramitar aquesta llicència d'aquesta casa sense tenir tot amb cura, tots els procediments que es dien.
Vostè es planteja fer un ple especial de l'Ajuntament per poder parlar i per poder discutir aquesta qüestió?
No, nosaltres en aquest moment, la sentència va arribar el divendres a última hora i el primer que varen fer és doncs, tenir una conversa amb els serveis tècnics, però sobretot a passar-ho al servei jurídic. Nosaltres ara en aquests moments encara no tenim un posicionament clar en tota la sentència. Sí que hi ha la demanda d'aquest impacte, de l'informe d'aquest de l'impacte paisatgístic, i s'ha demanat. Llavors també, clar, què hi ha aquest impacte paisatgístic? No ho sabem. I se mullarà en la decisió que s'han donat, i no, veurem. Llavors, que volar coloms ara en aquests moments, no. El que sí que nosaltres sabem és que això es va tramitar, i no es va tramitar amb els procediments que s'havia de tramitar, que aquí hi ha una responsabilitat política, una responsabilitat política greu.
Vostè quan... Sí, ara que em diu responsabilitat greu, creu que Juli Fernández hauria de dimitir com a regidor?
No, no. Jo no demano les responsabilitats de càrrecs ni tot això. Jo demano... jo crec que el que és perceptiu en aquests moments és que el senyor Juli Fernández doni les explicacions de per què va tramitar-ho. Que no n'hi ha prou, diguin els serveis tècnics em van dir que sí. No. Quina van ser les raons i per què no va fer el procediment que havia.
Doncs miri, tenim la sort que d'aquí a pocs minuts, després de parlar amb vostè, podrem parlar amb Juli Fernández i podrem fer-li traslladar-li aquesta mateixa pregunta que també ens fem nosaltres. En tot cas, vostè quan va arribar a l'alcaldia va dir que no es podien, després d'haver dit que aturarien les obres, vostè quan va arribar al despatx d'alcalde va dir que no es podien aturar fins que no hi hagués una sentència en contra. Ara, la sentència en contra hi és.
No ben bé. Nosaltres el que diem és que com vàrem entrar, sí que vam anar per fer el procediment d'aturament de les obres, però ja estaven acabades. M'entens? Quan nosaltres vàrem entrar a governar, o sigui, estem al maig del 2017, les obres ja estaven acabades. Llavors, evidentment, no podíem aturar unes obres que ja estaven acabades i després vàrem dir que nosaltres ens posicionaríem respecte a la casa del Golfet com diguéssim la sentència. De fet, deixem acabar-la d'estudiar el tot, perquè tot l'aspecte d'aquest dels murs i tot això, encara en aquests moments no en tenim una idea ben clara de quin sentit repercuteix en l'Ajuntament el fallo que s'ha repercutit.
En tot cas, vostès, però...
El més important és... Digues.
Políticament... ara tenen l'oportunitat d'aconseguir enderrocar aquesta casa. Perquè tornem en el punt en què la llicència no estava concedida i ara pot arribar un informe paisatgístic que si qui fa l'informe veu el mateix que veiem tota la resta de persones amb els nostres ulls, veurà que aquella casa paisatgísticament no està on toca. Vostès creuen que hi ha la possibilitat d'aquí a, no immediatament però d'aquí uns anys, que aquesta casa pugui acabar anant a terra?
Jo crec que això, pel meu càrrec, ara seria agosarat dir que l'estudi d'impacte ambiental irà cap a un cantó i no cap a l'altre. Jo crec que no es correspon a nosaltres. Sí. És a dir, nosaltres el que es correspon ara és dir, el jutge ha dit que aquesta llicència estava mal donada perquè faltava aquest impacte. I va tramitar això va ser el govern i no el màxim responsable. I després el fallo també diu i s'ha de demanar aquest impacte. Llavors, doncs, el fallo diu això, nosaltres creiem això, demanarem això. Quin serà el nostre posicionament depenent del que digui l'estudi aquest? No ho sé, esperem-ho. Nosaltres no som els que farem l'estudi d'impacte paisatgístic, sinó que això ja hi ha una comissió de la Generalitat experta en aquest procés. Esperem que diguin això. De totes maneres, també hi ha una cosa que es preocupa també, no? Que tot el que és la normativa i la sensibilitat del 2014 no és el mateix que del 2020-2021. Això vol dir que no sabrem en aquests moments quina sensibilitat agafaran més, el 2014 o el 2020.
De fet, això mateix li preguntàvem ara feia un minut a l'advocat Eduard Ribot i ens deia que això és molt complex d'analitzar i que no se sap ben bé si el que valdrà serà la normativa urbanística del 14 o la del 21, que efectivament doncs, ha canviat. I hi ha un pla director urbanístic que marca que unes pendents determinades no es pot construir, per exemple.
Sí, si el senyor de Ribot, que és molt més expert entès en la matèria que jo, té els dubtes, imagina si jo i evidentment no m'he posat d'acord, vull dir, és una de les coses que tenim sobre la taula. No, ara nosaltres com a Ajuntament el que hem fet és això, vull dir, lamentar que en aquells moments s'hagués procedit a la llicència d'obres sense tenir totes les formes necessàries, i evidentment, com que el fallo diu que s'ha de demanar, nosaltres demanem aquest informe. Quin serà el posicionament de l'Ajuntament? Depèn de l'informe després. Respecte a la casa, els murs, és a dir, que els hem acabat d'estudiar, a veure si s'ha de fer recurs o què, i amb això no ens hi hem posat encara. Però respecte a la llicència de la casa, si el fallo diu que hem de demanar l'informe, demanem l'informe. Després, quin serà el posicionament de l'Ajuntament? Depèn de l'informe.
En tot cas, ara vostè em parlava d'un possible recurs a la sentència o a la part de la sentència que obliga a enderrocar els murs.
No, jo he dit que els serveis jurídics i els serveis tècnics estan estudiant la resta de la sentència del fallo sobre els murs, i en aquests moments no tenim un posicionament clar perquè no n'hem parlat encara. Va arribar el divendres a l'última hora, això, i ahir van estar-hi mirant, i l'única cosa que hem tingut clar és la demanda d'aquest informe, i sobre els murs no tenim un posicionament en aquest moment.
En tot cas, clar, avui, abans que potser es pugui demanar l'informe, cal veure abans si això continua judicialitzat, no? Perquè Casa Calella pot recórrer-ho al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i fins i tot l'Ajuntament, com a part damnificada per aquesta sentència, podria recórrer-ho. Vostè em deia, ho hem d'estudiar i encara no tenim un posicionament clar, però vostè creu que l'Ajuntament hauria de recórrer la sentència?
Acabo de dir-ho, que és un posicionament que en aquests moments no hem encara aclarit. Aquesta tarda tenim comissió d'urbanisme, i jo abans de la comissió, doncs ja suposo que els tècnics d'urbanisme hi hauran estudiat més bé la sentència, i demà de matí amb els jurídics acabarem de perfilar a veure quin és el posicionament respecte a això. Però sigui quina sigui el posicionament de l'Ajuntament respecte al recurs, el que sí s'ha de fer és la demanda de l'informe. I això no creu. Presenta o no es presenta recurs, l'informe es demanarà igualment. Això sí que és un posicionament que ja tenim clar.
Alcalde de Palafrugell, Josep Pi Ferrer, gràcies per passar avui pel Supermatí, i ens seguirem parlant seguríssim.
Vinga, a la vostra disposició. Adéu-siau.
I com us dèiem, avui tots els protagonistes passaran pel Supermatí, per tant, de seguida, en uns minuts podrem parlar amb qui era alcalde de Palafrugell en el moment en què es va concedir la llicència polèmica, la llicència de la qual estem parlant avui. Parlarem de seguida amb Juli Fernández, el que és ara cap de l'oposició a Palafrugell.
L'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general, perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital, i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Saps on es fabriquen les cançons que sonaran en un futur? Al Factoria Musical. Et posem tot allò que serà un èxit i repassem què s'escolta arreu del món.
Combinat amb les cançons que ho van petar en el seu moment.
Factoria Musical. Cada diumenge de 6 a 8 del vespre amb l'Àlex Mata.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
L'Ajuntament de Pals t'informa.
El dissabte 2 de gener vine a portar la teva carta als Reis, que el Patxa Reial estarà al pavelló d'esports de 5 a 7 de la tarda.
És una informació de l'Ajuntament de Pals, amb la col·laboració de Ràdio Capital.
Hem parlat aquí al Supermatí, en aquest Supermatí especial, quan és un dos quarts, no, tres quarts de nou del matí. Hem parlat amb l'advocat que s'ha encarregat de tombar aquesta llicència d'obres a la justícia. Hem parlat amb l'actual alcalde i ara volem parlar al Supermatí amb qui era alcalde en el moment en què es va donar la llicència d'obres del Saret del Golfet. Per això ja tenim amb nosaltres l'actual cap de l'oposició a Palafrugell, el socialista Juli Fernández. Senyor Fernández, bon dia.
Molt bon dia.
Què va pensar quan va llegir o quan va veure la notícia de la sentència?
Bé, a mi m'agrada la primera, tenia la sentència a la mà, la tinguda que té matí a les 8, per tant, jo normalment quan surt la notícia a la premsa, va sortir cap a les dues, i primer, doncs, òbviament, doncs, sorpresa, respecte, però ara que l'he llegit aquest dematí, perquè m'han enviat a les 8, doncs, tampoc estic tan i tan preocupat, perquè la sentència serà ben llegida, hi ha 17 punts, dels quals no és que la sentència tombi la llicència d'obres de forma que sigui un acte nul de pregret, sinó que diu que és l'anul·la, però obliga a retardar les actuacions al moment previ, alegant que falta un informe que és un informe d'integració passagística. Per tant, i bé dir, si aquest informe es fa, tot es pot continuar igual. Per tant, no qüestiona els punts importantíssims que hi havia en la pròpia demanda, que era el tema de la ubicació, l'alçada màxima, la implantació, tot això, tots aquests punts no els qüestiona.
No crec que venen implícits en el fet que tot això no s'ha estudiat per un informe paisatgístic?
Bé, però la sentència en el primer punt diu anul·la i obliga a retardar les actuacions al moment que calia haver fet l'informe aquest. Per tant, si aquest informe es fa, i vull recordar que aquest informe no es va fer no perquè l'Ajuntament no hagués volgut, sinó perquè en aquell moment la interpretació que es feia entre tots els serveis jurídics i per la pròpia administració és que aquest informe no calia. Vull recordar que el problema era urbana o a prop urbanisme, que és el que hagués hagut d'arribar en tot cas aquest estudi. Però vull dir, la sentència diu el que diu, jo no me l'invento. Vull dir, una cosa és dir, escolta, que interpretar que la sentència el que obliga és que aquesta casa s'ha d'enderrocar, o no ho diu en cap moment, només diu que s'ha d'enderrocar una part dels murs, que caldrà veure com s'ha de votar, i el que te diguem el punt número 1 és si anul·la l'acord de llicència d'obres i obliga la redacció de l'expedient al moment que falta el propi informe, per dir-se aquest informe, i a més que inclús el punt te diu com s'ha de tramitar aquest informe, que és demanar-lo i que l'autoritat competent l'aprovi. Està clar que si aquest informe es demana i l'autoritat competent no l'aprova, després sí que seria un element allò on la llicència aquesta és, diguéssim, és insanable, no? Però, clar, jo discrepo d'això. En qualsevol cas, jo com a alcalde sempre he respectat. Vull recordar que el juliol va sortir una sentència també molt important en aquest aspecte i en aquell moment ningú va fer ressò d'aquesta sentència.
Què és?
Perquè recordem que estava... Sabem que el Golfet va fer dues demandes contra aquesta llicència. Una primera, que prenia la més important, que precisament la va desestimar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és la segona instància, allà on te suposo que les parts intentaran recórrer aquesta sentència, i en aquella mateixa demanda, sabem que el Golfet qüestionava els límits de la zona maritimoterrestre, en la qual si això hagués prosperat, òbviament la casa s'hagués hagut d'enderrocar, perquè hagués estat mal situada. I en aquell moment el jutjat li dona la raó a l'Ajuntament, i a més imputa les costes a l'entitat Saret del Golfet. D'aquella sentència del juliol 2020, del juliol 2020, ningú va fer ressò. I perquè jo entenc que les sentències es fa ressò en funció de cadascú l'interès que té, no? En qualsevol cas, jo com a alcalde en aquell moment estic satisfet de com ha sortit la sentència, perquè és una estimació parcial, que és el defecte que posa és subsanable, i per tant jo interpreto que el govern local doncs intentarà, per una qüestió preventiva, recórrer i alhora començar a tramitar l'expedient per completar aquesta part que faltava.
Sorprèn que aquesta satisfacció, quan al final el que fa la sentència és tombar una llicència que va donar vostè com a alcalde i que efectivament, com vostè deia, si aquesta sentència, o sigui, si aquesta llicència no es pogués donar ara, els efectes paisatgístics i mediambientals serien bastant importants.
A mi em sorprèn en relació a les peticions que hi havia. Escolti, en aquesta sentència hi havia 17 punts. O sigui, hi havia 17 sol·licituds concretes. Algunes d'elles inqüestionaven la implantació, la sala màxima, que això sí que hagués computat l'enderroc immediat. Vull recordar que Palafrugell, ja tenim alguna experiència en això, amb el famós edifici de Calella de Palafrugell, es va haver d'enderrocar perquè la llicència estava mal ubicada en 60 centímetres. Però tots aquests punts, la sentència se'ls carrega, diu que no hi ha, no els estima. I només diu que sí que hi ha un punt concret que obliga a que l'administració retotegui les actuacions al moment que s'hagués hagut de fer l'expedient, i si aquest informe es demana i es tramita correctament, tota la llicència serà correcta. Per tant, en cap moment diu que s'ha d'enderrocar l'edifici, que és un dels punts que demanaven en diversos punts. Per tant,
vostè creu que la Generalitat... Vostè creu que la Generalitat, que és una de les parts que s'havien posicionat en contra d'aquesta obra, farà un informe paisatgístic favorable?
No l'ha de fer l'expedientat. L'informe l'ha de demanar la propietat, i toca l'autoritat competent l'ha d'aprovar. Bé, si la Generalitat no l'aprova, tinguent en compte que en un pla de mira urbana que va aprovar ella no va requerir-ho, cadascú que assumeixi la seva responsabilitat, en qualsevol cas. Jo estic parlant d'aquesta sentència i del que diu. No vull parlar del futur, perquè recordem que aquesta sentència, en aquell moment, primer no es ferma, és una primera sentència, que té un segon tram, que segona instància, que sigui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, si alguna de les parts recorre, jo vull interpretar que serà que algú fet recorrerà perquè no està satisfet, i que l'Ajuntament, com a mínim, per una qüestió preventiva per poder executar la sentència, també recorrerà en qualsevol cas i perdonarà amb ells, però vull recordar que no és una qüestió ferma. Què farà la Generalitat quan realment estigui millor l'expedient? Jo no vull aventurar-me, en qualsevol cas, jo vull confiar que si l'expedient es tramita i es fa correctament i s'acredita doncs, que l'ubicació era correcta, doncs s'aprovarà, però jo crec que és aventurar-nos a una cosa que la qual jo ho desconec, i a més jo crec que ara no és un moment procés oportú, ara estem parlant de la sentència del que diu. Jo el que discrepo és que la sentència digui que tomba la llicència, perquè és ho diguem del segon apartat.
Home,
la tomba, però obliga a retreure. No, la tombaria si digués que és un acte nul de ple dret. Si la llicència fos nul de ple dret...
Home, és una llicència que existia i que ara no existeix, i és una obra que tenia llicència per construir-se i que ara no la té, i ara que s'ha fet aquella obra sense llicència, no?
Que no existeix no és veritat. No, si la llicència no existís, o sigui, una cosa que no existeix és una cosa que és nul de ple dret. És com si no hagués estat mai. Aquesta sentència no anul·la de ple dret. Diu que l'anul·la, però el retorn de les actuacions. Vol dir que és un fet anul·lable si això no es pot complir. És diferent.
El fet és que aquella casa ara mateix està construïda sense llicència.
No, això no és veritat. Està construïda amb una llicència subsanable. És el que interpreto jo, en qualsevol cas. Això serà un tema més aviat dels propis juristes. Jo, a part, també sóc advocat i alguna cosa d'aquestes i tot hi porto, però en qualsevol cas el que vinc a decir-me jo és que inclús la pròpia sentència posa una estimació parcial. Si és una estimació parcial, vol dir que hi ha molts elements que s'han desestimat i altres que s'han estimat. Dels 17 punts que té aquesta sentència, hi ha un que s'estima, un i l'altre que s'estima que va a continuació motivar pel tema dels murs. Però la resta de punts tots es desestimen. Però, bueno, en qualsevol cas, com sempre que hi ha una sentència d'aquesta, jo crec que un govern el que ha de fer és, primer, llegir-la bé, segon, analitzar-la. A mi sorprèn algunes reaccions que he vist tan espontànies, no? Quan aquesta llicència, segons m'arriben a mi m'arriben aquest matí a les 8, perquè la vaig demanar, perquè ningú me l'ha passada, Però va arribar a l'Ajuntament el divendres al migdia. Amb la qual s'ha fet una interpretació bastant ràpida, jo me l'he llegit aquest matí en diagonal, perquè jo la vaig demanar el passat a les 8:10. tu estem parant a fa el costat de mitja hora, sí. I sense que te prenen 25 planes.
Però la sentència també fa referència als murs. Diu que sí, que els, sí, els murs s'han de tombar.
Aquesta part de murs s'han de... Aquesta part de murs, el tram ABC, diu que s'han d'enderrocar i s'han d'adequar a les sales màximes. Aquesta part d'aquí sí. Toca l'Ajuntament a veure com aquest mur, vull recordar, que això també té una afectació indirecta al traçat del camí de ronda, perquè aquest camí de ronda en aquest moment s'està adaptant al projecte, que sembla que globalment sembla que hi havia una part era la Caixa pel tema de Cap Roig i una altra part era el Ministeri, i això també s'ha de veure quina incidència té en el projecte del total, no? Perquè els murs de la seva moment van fer bàsicament per adequar el traçat del camí de ronda. Aquests sí que diuen que s'han d'enderrocar, no diu de la seva totalitat, sinó trams concrets, i a més adequar-los a la sala màxima. Això sí, el punt número 2 de la sentència diu això.
Per tant, això sí que m'ha estat admetent que això sí que és una sentència, una llicència que es va donar incorrectament, això sí, definitivament.
Sí, però estem parlant dels murs, eh? Vull dir que, a veure, jo sé que segurament que hi ha gent que n'hagués agradat que la sentència hagués dit, escolta, no anem a llicència i enderroquem la casa. Estic segur que gent que la pot arribar, a mi evidentment que no, per dos motius, perquè l'alcalde en aquell moment, i perquè estic convençut que la llicència, malgrat aquest element formal, es va donar seguint tots els preceptes tècnics que hi havia en aquell moment. Però tu me'n demanes sobre aquest punt? Sí, aquest punt diu que hi ha una part dels murs, una part que s'han d'enderrocar, perquè segons la sentència hi ha el tema dels salaris màxims, que evidentment la sentència torna a dir que no és ferma. Jo no sé què farà el govern, perquè jo no he parat amb ningú del govern, però jo interpretaria que en algun punt d'aquest s'hauria de recórrer per intentar, si més no, un tema preventiu per poder executar-la amb el màxim de temps possible i amb les màximes garanties jurídiques possibles. Però en aquest punt que tu em demanes, sí, diu que aquests murs, aquests trams concrets, doncs no estan degudament adequats.
Parlàvem ara fa un quart d'hora abans que amb vostè, amb l'alcalde Josep Pi Ferrer, i deia que aquí algú havia d'assumir responsabilitats polítiques. Se'n planteja alguna responsabilitat política, per exemple, compareixer a demanar un ple extraordinari per explicar-se davant del plenari municipal?
Cap problema. Home, a mi m'hagués agradat moltíssim, i jo estic disposat a fer un ple extraordinari el que faci falta, quan aquesta llicència, jo ara el que vull demanar en tranquil·litat és que els serveis jurídics de la casa facin un informe sobre aquesta sentència, perquè jo el que la meva impressió és que algú del govern ha parlat des d'aquests informes previs, perquè jo he parlat amb els juristes que han portat tot el procés i amb els serveis tècnics, i la sorpresa ha sigut les interpretacions que han anat sortint per mitjans, no? Però bueno, jo confio que entre avui i demà els serveis jurídics facin l'informe sobre com s'intervenia aquesta llicència. A veure, potser jo estic equivocat, eh? I poder, tot el que estic dient jo ara no és així, no? Jo faig una interpretació d'una lectura de 20 minuts, eh? Però que, evidentment, que tampoc se li escapa a ningú la meva formació com a jurista. Però a la millor interpretació que fa la servei jurídic de la casa és diferent. I, per tant, jo no tinc cap problema en compareixer i explicar tot el procés, a l'igual que no hagués tingut cap problema en compareixer al mes de juliol, com va sortir la sentència, que ningú em va requerir per dir res.
En tot cas, el que està clar és que és una sentència i és un cas que no s'acaba aquí, que això té...
No, clar, és que falta una altra per sortir. No, és que a més falta una altra sentència per sortir. Vull recordar que encara està obert el procés que es porta al jutjat número 2, que és el litigi entre la Generalitat i l'Ajuntament. Vull dir que encara hi ha una altra sentència que ha de sortir, que està al número 2, i que, evidentment, jo no sé si la sentència del juliol algunes parts l'han recorregut o no, ho desconec perquè no estic dintre del govern, no? Però estic clar que aquesta sentència o la que pugui sortir, alguna de les parts la recorrerà. Per tant, el recorregut d'aquest tipus de procediments, veurem com acaba. Jo vaig dir al plenari que si hi havia una sentència ferma, perquè aquesta sentència no ferma, que acredités que en el procés de llicència seien com és irregularitats manifestes per otorgar la llicència i que evidentment seria favorit, jo diria que el problema és assumir responsabilitats. El que passa és que estem en una situació, en una sentència que no es ferma, i en una sentència que el que diu és que en tot cas falta un tràmit previ, que és un informe previ. Si això és un tema que se li pot imputar a un alcalde, bueno, escolti'm, doncs si quan sigui ferma en tot cas ho decidirem, no? Però una altra cosa, a mi sí que m'hagués preocupat molt més que la sentència que escolta no és que és nul·la de dret, perquè hi ha una sèrie de preceptes que són incomplets cap i, a més, aquí s'ha afavorit a un tercer. Evidentment, la sentència jo crec que diu el que diu, eh? Però també és veritat que m'imagino que el dia d'avui o demà el propi alcalde demanarà els informes pertinents del servei jurídic de la casa perquè doni l'instrucció de com s'ha d'interpretar aquesta llicència. I a la millor estic equivocat jo,
En seguirem pendents. Per cert, deixi'm fer-li una última pregunta que no està relacionada amb, amb el golfet, que és que vostès la setmana passada van demanar la retirada immediata del cartell de la Garo i Nada, que personalment el trobo divertit, però sí que potser no és la millor forma de promocionar una garoïnada, perquè mostrava, en lloc d'un eriçó de mar, un eriçó de terra. Però sembla finalment que aquest cartell es manté, sí que avisant que és un eriçó de terra, sinó un eriçó de mar, una garoïna. Què en pensa vostè ara que es mantingui finalment aquest cartell?
No, jo no tinc cap problema. El nostre grup va reaccionar amb una proposta que en tenien, en tot cas van deixar molt clar que no entraven a valorar la vàlua artística i professional de l'artista, en absolut. El que jo deia és que enteníem que aquella proposta no s'adequava al que havia de ser la promoció d'una campanya gastronòmica, diguéssim, històrica de Palafrugell. I nosaltres recollim això, a part de collita pròpia, perquè els propis operadors ens ho passen. O sigui, nosaltres tenim coneixement d'aquest cartell perquè va a la xarxa i perquè alguns operadors que fan que s'han afectat i, escolta, això no ens agrada. Nosaltres l'analitzem i dic, escolta, a mi tampoc ens agradava. Que finalment el govern ha decidit mantenir-ho amb algun retoc per aclarir, res a dir, en definitiva. Jo el que volia deixar clar és que fora bo que aquest tipus de cartell hi hagués sempre un consens entre el propi PEP i els propis restauradors, que són els que finalment han de fer la campanya. No? Si finalment han consensuat una proposta mantenint l'eix i amb alguns retocs, doncs res a dir.
Juli Fernández, cap de l'oposició a Palafrugell i alcalde fins al 2017, per tant, en el moment en què es va donar la llicència del golfet, del salet del golfet. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
'Déu-n'hi-do, com ha donat de si tota aquesta qüestió, la qüestió de la sentència que vam conèixer ahir, que tomba, si més no parcialment, vaja, tomba, perquè retorna en el moment en què no hi havia llicència del salet del golfet, tot i que ara escoltàvem les delegacions que hi posa a qui era alcalde llavors, en Juli Fernández. Recordeu que tota aquesta informació la podeu recuperar a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. A nosaltres hem de continuar i de seguida, ara quan tornem, parlarem d'una bona notícia, que és el fet que l'estrella, la Guia Michelin, ha reconegut, ha donat una segona estrella al restaurant Bòtic de Corçà, i parlarem amb el seu xef, l'Albert Sastregení. Fins ara!
Bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Ei, Maria, no sé què demanar als Reis pel meu home.
Jo no ho he dubtat. Li portaran un títol nàutic.
Que original! Com ho has fet?
L'Escola Nàutica Baix Empordà s'encarrega de tot. Et preparen una postal personalitzada i gestionen la matrícula.
Però no sé quin títol.
Tant és, fan tots els títols nàutics, que triï el que més li agradi. Entra a escolanauticabaixempordà.com. Truca o passa un WhatsApp al 650 51 20 70 i te n'informaran.
Aquest any regala un títol nàutic. Ai, al gener comencen els intensius del PNB i PER. L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell et desitja bones festes.
Tres minuts, seguim al Supermatí de Ràdio Capital amb una bona notícia per la gastronomia del Baix Empordà. que el restaurant Bòtic de Corçà ha guanyat la seva segona estrella Michelin. El restaurant comandat per Albert Sastregener i Cristina Torrent, xef i sommelier respectivament, ofereix des del 2007 una proposta gastronòmica d'autor creativa. Ja van rebre la seva primera estrella Michelin fa tan sols 2 anys, després d'haver obert les portes, i amb aquesta segona estrella el Baix Empordà ja en suma 4, juntament amb la que té el restaurant Casamar de Llafranc i el Terra de Sant Feliu. El reconeixement li arriba en un any en què la gala es va haver de fer ahir per primera vegada en streaming i en un any complicat també per la restauració. Tenim avui al Supermatí el xef del Bòtic, Albert Sastregener. Què tal? Bon dia. No ens està escoltant o no l'estem escoltant nosaltres amb ell. Ara sí. Albert Sastregener, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
I moltes felicitats.
Moltes gràcies.
Suposo que contentíssims en un any complicat per la restauració rebre aquest reconeixement, no?
Bueno, supercontents. Ha estat un any complicat, com tu dius. Hi ha hagut tot el tancament pel mig, però bueno, mira, avançava lent, vam obrir amb força, vam seguir la nostra trajectòria des de, bueno, de la nostra filosofia de cuina des de les arrels del Bòtic, la que cada any intentem anar lliurant i pujant doncs petits escalons, i bueno, fa 3 anys que portem una línia bastant forta, creativa, intentem doncs que sigui més una casa de menjars, no? Sinó que viure una experiència, que tens gent relaxat, distès a casa, i bueno, tot això va sumant fins que, bueno, arriba al punt que valora aquest esforç i ens ha arribat doncs aquest reconeixement. Per part de la guia Michelin, amb, bueno, amb temps amb molta incertesa i amb molta inseguretat.
Clar, amb aquesta segona estrella Michelin, imagino que s'afronta millor i hi ha més optimisme per afrontar l'època que ve, no? Perquè sí que et dona una certa garantia que quan pugueu obrir... No sé per cert si esteu oberts o no en aquests moments, però quan pugueu obrir que hi vingui gent de tot el país amb moltes facilitats, doncs sereu dels qui més facilitats tindreu per poder aconseguir clients, no?
Bueno, nosaltres ara estem tancats, obrirem exactament demà, dia 16, i, bueno, se situa més en el mapa, la gent se'n recorda més de tu i vol provar els que no ens coneix, o els clients volen repetir, sí que tenim una massificació de reserves aquests 2 primers mesos, però, bueno, la feina s'ha de fer, vull dir que no ens conformem amb això ni baixem la guàrdia, vull dir, ni molt menys, no? Si hi hagués la possibilitat de tenir 10 estrelles, lluitaríem per les 10 estrelles, vull dir que no estaríem a la segona. L'objectiu és anar creixent, anar treballant, ser realment com som nosaltres, intentar transmetre la nostra passió, el que disfrutem, i que el client se senti content a casa i atès i que repeteixi i ja està.
Dieu, obriu demà, ja durant tot el Nadal?
Obrim a partir de demà a migdia. Tancarem només els dimarts i fem campanya de Nadal, fem campanya de fi d'any i ja està, només els migdies. Llavors veurem, aviam, quan canvien les restriccions, fins que podem obrir el servei de nit, i quan obrim el servei de nit ja tancarem un altre cop diumenge nit i 11 dimarts. Però per ara, doncs, aprofitar els migdies i sí que descansarem el dimarts.
Albert Sastregener, xef del Bòtic, gràcies per passar avui pel Supermatí. Moltes felicitats per aquesta segona estrella Michelin.
Merci. Bon dia.
Déu-n'hi-do amb aquest Supermatí especial golfet i especial estrelles Michelin, que anirem tancant amb un últim repàs a la previsió del temps. Vila, endavant.
El progressiu ennuvolament del cel d'ahir dilluns ja ens marcava el pas d'un nou sistema frontal que ens creuarà més pena que glòria. Aquesta vegada el front ens arribava de ponent i a mesura que la jornada d'avui vagi passant ens anirà deixant el cel entremig o molt ennuvolat. Les temperatures no baixaran gaire ni per mínimes ni per màximes. Al migdia el termòmetre podrà arribar als 17-19 graus amb poca fred. Quan el termòmetre baixi no serà més dels 6-8 graus.
Gràcies, Marc, i gràcies a tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital. comandades per en Gerard Escats i per l'Eugènia Güell per la feinada que han fet aquests dies i especialment ahir. Nosaltres tornarem demà al Supermatí, però sapigueu que totes les reaccions a tota l'actualitat del Baix Empordà, a les sentències sobre el golfet i també a totes les altres qüestions les podeu trobar a la nostra pàgina web, que és radiocapital.cat. De seguida, la millor música del món. Que vagi molt bé.